Són 11:15.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs. Tantes coses a dir que ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, secrets que explicar. Vols per recordar quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
La Laia Carmona, de Corbera, una de les participants de les colònies de RAC1 que estem fent a Vic, ens ha donat la benvinguda al Tu diràs d'aquest divendres 30 de juny del 2023, el dia que es tanca avui l'exercici 2022-2023. I, per tant, dia finalment de notícies, sobretot en clau Barça, però també en detalls a l'Espanyol i al Girona. Ara ho endrecem tot plegat, però abans, una altra informació de pes. Avui sí, és oficial que el Barça podrà competir a Europa la temporada que ve, que podrà prendre partit de la Lliga de Campions 2023-2024. Els investigadors de la UEFA han traslladat la decisió que l'equip blaugrana és admès a tots els efectes després de la investigació arran del cas Negreira i, malgrat que encara queda algun tràmit burocràtic, res fa pensar que es dicti al contrari. Per tant, després de setmanes, mesos, de neguits, de pors i potser en alguns moments de deixar-se endur per relats interessats respecte a un perill que, veritablement, ha costat definir del cert fins a quin punt era real, s'ha acabat. Ho dic perquè si en el seu moment van posar el crit al cel per aquesta possibilitat, és pertinent ara donar la importància que mereix aquesta notícia. Europa no exclou el Barça malgrat el cas Negreira. L'himne de la Champions tornarà a sonar la temporada que ve, això sí, a Montjuïc. Últim dia d'exercici de Mia López, Marina Garrido, Pau Bonastre, bona nit.
Bona nit.
I al Barça hem tingut un moviment important. Dami, Samuel Umtiti ha deixat de ser oficialment jugador blaugrana.
Sí, acord entre el Barça i Umtiti per la desvinculació del defensa francès que surt del club amb la carta de llibertat. Umtiti tenia contracte amb el Barça fins a 2026, s'alliberen prop de 20 milions de massa salarial, era el salari del francès, quantitat important. Estem parlant d'una de les fitxes més altes del primer equip, s'ha tirat pel dret i s'ha rescindit el contracte. Recordem que Umtiti havia renovat a la baixa i havia prorrogat fins a 2026 la seva fitxa, ajudant el club en aquest sentit. Ara el Barça s'estalviarà aquests 20 milions i guanyarà marge per poder inscriure futbolistes.
I això és molt important. El Girona, més enllà de Romeu, Pau Bonastre, el nou propi és el de Daley Blind.
Sí, el Bayern de Múnich, el seu equip s'ha acomiadat del central neerlandès de 33 anys que acabava contracte i ara Blind és més a prop de fitxar pel conjunt gironí. Aquesta temporada ha tingut un paper testimonial amb els bavaresos, només ha jugat 5 partits. Blind va arribar l'estiu passat a Múnich, procedent de l'Ajax, on ha jugat bona part de la seva carrera. També va militar al Manchester United durant 4 temporades.
I a l'Espanyol, el nou director tècnic Frank Garagarza ha explicat avui les línies mestres del projecte.
Sí, el directiu Bas s'ha mostrat tranquil, ambiciós, però sent conscient de la situació actual del club. Un espanyol que ha comparat amb un iot que necessita rems.
Somos un yate, pero en ese yate tenemos que meter remos, porque nos va a tocar remar, a pesar de que sin remos podamos ir a gran velocidad.
Fran Garagarza, que firma per les pròximes 4 temporades i arriba amb l'obligació de redreçar el club per aconseguir l'objectiu de tornar a primera divisió.
Ara, de seguida, repassem tot això amb la tertúlia dels divendres, avui amb en Ferran Martínez, en Marc Marvà i en Toni Joan Martí. Intens el futbol, però compte, també el bàsquet. Cada dia en tenim una de nova i avui també sorprenent. Joel Parra, Pol Rodríguez, es convertirà en nou jugador del Barça de bàsquet.
Exacte, segons ha pogut saber RAC1, el Barça i l'actual jugador de la penya han arribat a un acord per les properes 4 temporades. Perquè sigui oficial, el Barça ha de passar per caixa o paga el milió de la clàusula que el vincula a la penya o res, perquè el Joventut no negociarà.
Després comentarem aquesta notícia amb un dels analistes del bàsquet d'aquesta casa, a més d'un badaloní de pro com és en Jordi Colomer. I més enllà d'això, és notícia també d'avui, Marc Andrés, la llista de la selecció espanyola femenina per al Mundial de Futbol.
Coneguda aquest migdia amb 5 catalanes i 9 jugadores del Barça, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Mariona Caldentei, Salma Parelluelo, Laia Codina, Catacoll, Ona Batlle i la sorpresa, la pivot del filial Maria Pérez. De la prellista han caigut 6 jugadores, entre elles la catalana Jana Fernández. Espanya ara viatjarà a Dinamarca per jugar l'últim amistós abans del Mundial el dia 5 de juliol.
futbol. L'Atlètic de Madrid tornarà a la versió anterior del seu escut de cara a la temporada 24-25, després que en la votació que ha fet entre els seus socis, amb la participació de gairebé 78.000 aficionats, un 89% del total ha optat per recuperar l'antic. França. La policia ha detingut l'entrenador del PSG, Christophe Galtier, i el seu fill per sospites per discriminació, tot plegat després que fa uns mesos es filtrés un correu en què aleshores l'entrenador del Nice es queixava de tenir massa futbolistes musulmans. A més, fora del futbol, demà arrenca la 110a edició del Tour de França, una de les més esperades pel duel colossal de dos dels referents de la nova fornada de ciclistes del moment. Vingegaard, Pogacar, Jumbo contra UAE. Per això, al tram final del programa farem una tertúlia ciclista amb dos dels qui més en saben d'això, en Xavier García Luque, amb desenes de tours a les esquenes escrits a La Vanguardia, i a la presentació de Volata Ràdio, amb Pau Mitjans. A més, a la Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen ha aconseguit aquesta tarda la pole als entrenaments del Gran Premi d'Àustria. Carlos Sainz ha estat tercer i Fernando Alonso setè. Després, més detalls amb l'Àlvaro de Mà. Aquestes són les notícies del divendres 30 de juny del 2023. Benvinguts. Això és, com ens diu des de les colònies de RAC1, amb Pol Sabater,
la nit esportiva de Catalunya.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu ho diràs.
Tu diràs, RAC1, temps d'entrar en matèria.
I ara donem la benvinguda als tertulians d'avui.
Amb la Bet Ramos, de Premià de Mar, també a aquestes colònies de RAC1 a Vic. Hola, Marc Marvà, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani Aguilar.
Pugen, des de les colònies.
Molt bé, doncs, sí. Hauria anat de cap, si hagués tingut...
Sí? Tu ets de colònies, ahir parlàvem.
Molt, i tant.
De colònies de futbol o de colònies
havia
de...
Havia fet de futbol, però campaments, també, de tot. Jo crec que els meus pares s'aprofitaven uns 15 dies.
Ara,
si m'estan escoltant ara, des d'aquí una abraçada.
El senyor Marvà. Hola, Toni Joan Martí, bona nit. Eres de colònies, tu, eres de colònies?
Sí, a més, era els que la nit anterior no podia dormir.
Home, un clàssic.
Era un clàssic.
Un clàssic.
Però quan ets allà no feies dormir els altres,
Ah, és veritat.
El Toni era...
Sí.
Guerrer.
Jo, de fet, he estat monitor i aquests són... Bueno, ara no ens escolta molt particularment pesats. Sí. La bona gent d'aquests nens. Hola, Damià López, bona nit.
Què tal, bona nit?
Ahir ho vas comentar. On era que anaves,
tu? A Centelles. Que és el primer record de l'escola, que me'n recordo que vam anar allà.
Sí. En fi, estan sent dies interessants, Ara parlarem de mercat, ara parlarem d'aquest tancament d'exercici. Ahir ho comentàvem, no hem arribat ni al juliol i déu-n'hi-do la feinada que tenim entre mans i tota l'activitat que hi ha. Però abans de tot això, ara de seguida s'incorporarà el tercer membre de la tertúlia que arriba... A quina hora us he citat? Ahir 35, no? Res. 3 minutets
tard. Multa, no?
Sí.
Multa disciplinària,
l'únic que... Avui hi ha un asterisc que després explicarem, però vaja.
La qüestió és arribar dins de la temporada 22-23.
Abans de les 12. A mi encanta aquesta dada.
M'agrada aquest concepte.
A les 12 acabarà la temporada.
Sí?
És així.
No hi havia caigut quan ha vingut.
Clar.
Veurem el canvi de temporada.
Sí, inaugurem temporada.
Són els últims minuts de Sergio Busquets, Jordi Alba i companyia com a jugadors del Barça.
Sí, senyor.
Veurem que ens depara temporada Eurocopa, no?
És que no va dir.
I de Copa Amèrica, no?
I de primera temporada de Nations, no? Nations també, clar, la Nations també comença. O no hi ha Nations ara? No hi ha Nations a 23-24?
No, és 24-25.
Hòstia, mira, doncs això ni això sé, molt dur.
Però no la tomba en aquesta competició?
No, continua. La Nations continua. Ara aquest any enllesteixes el classificatori per l'Eurocopa i quan acabi l'Eurocopa inicies la Nations. Però bé, també és any de Jocs Olímpics.
Sí, home, i tant.
De fet, la selecció espanyola sub-21 juga demà per classificar-se per semifinals de l'Europeu i lluitar per una de les tres places que donen lloc als Jocs Olímpics els de París en el futbol.
Ahir parlàvem amb l'Adrià Bernabé, des de la concentració. A veure, abans d'entrar en la qüestió del mercat, notícia important, molt important, perquè hem estat moltes setmanes aquí, amb aquesta tensió, amb aquest neguit, què passaria la temporada que ve, el Barça, la UEFA, finalment ja tenim com a mínim comunicat d'aquesta investigació que està donant a terme als investigadors de la UEFA.
Sí, la UEFA ha comunicat avui divendres al Barça que el club blaugrana podrà disputar la Champions League la temporada que ve. És a dir, que no el sanciona. Després d'haver estudiat tota la informació sobre el cas Negreira, els investigadors de UEFA han pres aquesta decisió i, com diem, l'han traslladat al Barça. Es tracta d'un informe de dos inspectors designats per UEFA per investigar el cas. Finalment, són bones notícies pel Barça. Ara ja l'espera que el cas sigui jutjat i, quan això passi, doncs, en funció de la sentència, ja veurem què fa la UEFA. Tècnicament, per dir-ho així, diríem que en l'informe els inspectors de UEFA recomanen al comitè d'apel·lació de UEFA que permetin al Barça disputar la Champions. És ara el comitè d'apel·lació qui ha de prendre una decisió final en base a aquest informe. Té 10 dies per fer-ho. En base a l'informe rebut, doncs res fa pensar que la situació girarà. Ara ja només podria fer-ho d'aquí a un temps, quan hi hagi un judici i si hi hagués una sentència desfavorable al Barça. De moment, amb el que ens hem de quedar és amb això, amb que el Barça no serà sancionat per UEFA i podrà jugar a la Champions la temporada que ve. De fet, sobre això, sí, que expliquem, a Osasuna i la seva no participació a la Conference League...
Sí, de fa una setmana o així va ser la notícia.
Sí, sí, el funcionament ha estat el mateix. Els inspectors recomanen que Osasuna sigui sancionat a l'espera d'una decisió final que es pren a partir de l'informe, decisió del comitè d'apel·lació, que normalment és coherent amb la recomanació de l'informe que li arriba. Esperarem, però podem estar tranquils amb la participació del Barça en què ve la Champions.
Sí que és veritat que, de fet, ahir ho va dir el president Laporta a l'11 d'Esport 3 i ja era, diguem-ne, no un secret de veu, sinó una notícia bastant fonamentada que la UEFA no acabaria sancionant el Barça. També és veritat que Osasuna ha estat sancionat molts anys després que la justícia ordinària hagi condemnat Osasuna, per tant, d'aquí vés a saber quants anys, veurem si hi ha més recorregut o no en aquest cas, però vaja, i aquí en aquesta taula i en aquesta tertúlia hem estat dies amb aquest neguit de dir, compte que el Barça no sabem si la temporada que ve participarà o no a la Champions.
I traies la paraula del president Laporta en les declaracions ahir. Jo, sentint-lo ahir, vaig quedar amb la sensació de dir no ha volgut ser categòricament contundent,
estic d'acord,
perquè no està a les seves mans. I aleshores em vaig quedar, no fred, però una notícia gairebé digerida per tot el com s'estava duent. Vaig pensar, ostres, no vol ser contundent perquè està clar que s'estava pendent de l'informe. I en canvi... això constata que també, o ahir el president Laporta va jugar també en aquest desconcert, o avui ha sigut una pròpia sorpresa pel propi club, no? Aquest informe. O sigui que després de les paraules d'ahir, la sensació que vaig tenir és una, i en canvi avui també pel que sé dins del club s'ha rebut amb un petit alleujament, no?
I respirant, insistim, segurament era una qüestió que podíem preveure, però com a mínim a vegades tenim poca memòria i a vegades no recordem tot el que vam arribar entre cometes, patir per aquesta possibilitat, i avui ja s'esvaeix del tot.
Sí, i no ho sabrem mai fins a quin punt en la recent trobada entre Laporta i Alexander Zeferin a Eslovènia es va haver de treure al president la carta de la Superliga. No ho sabrem, però properament potser sí, està tocada de mort. I jo crec
contrapartides, sí, vols dir?
Sí, jo crec que indirectament va relacionat el dia ahir. No apretis per aquí i jo també doncs, ja em faré una mica el suec amb la Superliga. I a més que el Barça, jo crec, insisteixo en que li va anar fins i tot bé que la Juventus fes un comunicat i deixi tocada de mort la Superliga, perquè si el Barça en algun moment s'ha de posicionar, després de veure que no hi ha hagut cap sanció, jo estic segur que ho tindran en compte.
Realment... és un joc d'equilibris, eh? Són partides d'escacs, perquè ara estava pensant tots els elements que tenim sobre la taula, no? La Superliga, Madrid i Juventus, Barça amb Madrid, Barça amb UEFA, Juventus fent aquest comunicat. Per tant, sí que és veritat que en aquestes reunions amb Zeferin segurament poden haver-hi més d'una conversa o més d'una interpretació, però el que està clar és que, insistim, una cosa és el que està passant ara i l'altra cosa és el que hem vist amb el cas Osasuna, que d'aquí uns anys... no sé si no podríem descartar alguna altra qüestió quan la justícia realment allargui i estiri aquest procés amb el cas Negreira.
Sí, són molts elements sobre la taula, però n'hi ha un de principal, que és que el Barça no està condemnat. A partir d'aquí, ara és que el cas no està jutjat. Ara la UEFA ha d'estar atenta als esdeveniments i segons doncs, que passi, com evolucioni tot aquest assumpte, doncs la UEFA tornarà a entrar en joc. A mi no, jo no tinc cap dubte que a la UEFA li han quedat ganes de poder,
sí?
de poder intervenir, home, sí, la sensació que fa, no, que s'ho han agafat amb entusiasme, tot aquest cas, no? Anem a veure què passa, anem a posar dos inspectors en el cas, anem a veure fins on podem arribar, però a mi em fa la sensació que el fet que el Barça no estigui condemnat és un topall massa dur, perquè si hi hagués una sanció seria escandalós. Seria escandalós, perquè és que, ja et dic, és un cas que en un moment donat, encara que l'evolució que ha tingut doncs pot posar cert fre a això, no? Més enllà de l'especulació, però ara mateix insisteixo, el fet de que no hi hagi una sentència fa que qualsevol càstig que puguin posar a la UEFA, perquè si després es demostra que un jutge
que
un jutge et diu que el Barça és innocent, que el mal, més enllà dels 100 milions, no? 100 milions és crec que la UEFA hauria de pagar, el dany és irreparable, és un dany irreparable perquè tu has impedit a un club que formi part d'una competició esportiva. Aleshores, com que el dany és tan irreparable, jo crec que la UEFA fa bé de deixar-ho en stand-by.
I no només això, sinó que pels últims informes que han anat sortint o que hem anat llegint, les investigacions van més cap a diners que han entrat i han sortit, que relacionats amb una presumpta o amb un presumpte intent de compra d'àrbitres. Per tant, jo entenc que hipotètiques sancions futures crec que anirien més, no sé si ho dic bé, penalment contra persones físiques que han estat en les respectives directives, que una sanció esportiva.
I a nivell de despatxos sí que dic que el Barça, amb la guerra que ha tingut amb la Lliga i la guerra que ha tingut amb la UEFA, si posem el precedent de tota la temporada, doncs amb aquesta setmana té dues bones notícies. La bona notícia de la Champions i també el canvi que li afavoreix, és petit, però que li afavoreix de la norma del 40%,
sí.
Passar al 50%. Sí, sí. És un petit canvi, però també aquests nous ponts de relació que ha explicat el president Laporta, teixits amb Ceferín i amb Tebas, doncs bé, arriben dues bones notícies tenint en compte, si mirem tota en perspectiva la temporada, on la relació amb Tebas, com s'ha anat degradant, i la relació també amb la UEFA, sobretot amb el cas Negreira, es veia, i Superliga, es veia gairebé contra les cordes, doncs bé, dues bones notícies en la mateixa setmana, crec que és notícia a Can Barça.
Sí, sí, i el to beligerant, que sembla que s'enderrareix una miqueta de la porta. En fi, molt bona notícia, evidentment, pel que fa a la qüestió continental. Avui la multa serà grossa, perquè fa a la qüestió continental, parlem ja estrictament del mercat. Per què? Us esperàveu, per ser, algun moviment avui? Us ha vingut de sorpresa, això que explicarem ara, o no, el tema amb Titi?
Bé, hi havia el rumor, no?, de que igual abans del 30 de juny el club donava notícies.
Sí, jo però com que estava tot tan parat,
conec que hem intentat bellugar, però no n'hem tret l'aigua clara, no?
Yeah. Jo no m'ho esperava, no m'ho esperava. O sigui, quan ha saltat, jo crec que ja la vista era això, en el canvi de temporada, que no n'era present, que era avui a les 12, i que estaríem
aquí.
A l'ami
sí, eh?
Clar, però sí que nova temporada, però clar, hi ha aquesta part en la que quan ha sortit també m'he parat a pensar en tot l'aval que han hagut de posar els directius, sí. I que veurem si això acaba influint o no, com a mínim en petita mesura, no?
Sí, sí. Umtiti, que oficialment ja no és jugador del Barça, Dami.
Sí, moviment abans del final de la temporada 22-23, acord entre Barça i Umtiti per la desvinculació del defensa francès, que surt del club amb la carta de llibertat. Umtiti tenia contracte amb el Barça fins a 2026, s'alliberen prop de 20 milions de massa salarial, quantitat important, estem parlant d'una de les fitxes més altes del primer equip, i és un jugador que no comptava per Xavi i que hauria d'haver sortit cedit amb el Barça assumint una part de la fitxa. S'ha tirat pel dret i s'ha rescindit el contracte. Recordem que Umtiti havia renovat a la baixa i havia prorrogat fins a 2026 la seva fitxa, ajudant el club en aquest sentit. Ara el Barça s'estalviarà aquests 20 milions i guanyarà marge per poder inscriure futbolistes. Els prop de 16 milions de l'anglès és un altre cas a resoldre, ja més enllà del 30 de juny, a banda de les situacions dels altres cedits, Maia, Dest i Collado. Caldrà continuar-ho treballant, mentrestant els pròxims dies s'espera poder presentar Gundogan i anunciar Íñigo Martínez com a actuacions més imminents.
Umtiti, Samuel Umtiti, un central francès que en el seu moment era un dels millors centrals del món, que feia tota la pinta que podria ser. Jo crec que ara el problema és que queda com fins i tot estrany dir-ho, però em fa l'efecte que tots en el seu moment van pensar que seria un central de llarg recorregut per al Barça, però que ja sabem que al genoll li va passar factura. Un petit record, abans de posar-ho sobre la taula, del que ha estat la carrera de Samuel Umtiti al Barça.
Estic molt feliç d'estar en Barcelona. És un sueño que que se realiza.
Per Messi, la centrada de Messi, un tití, un tití, un tití, un tití, un tití, un tití, gol, 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 un tití, 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 un tití acaba de marcar.
El primer día aquí en Barcelona me sentí como, no sé, como en casa y ahora quiero quedarme, no sé, hasta... pero...
15 años.
Sí, 15 años, sí, pero luego hablamos del contrato, ¿no? Hablaré.
En el cas del Barça, passa per la situació d'un tití. El central francès no passarà per quiròfan per resoldre els seus problemes al genoll i s'ha optat per un tractament conservador que farà a Doha. Per tant, un tití recuperant-se a Qatar...
Tenen contracte, hem de respectar els contractes i els respectarem, però sí que és cert que ha arribat un punt que aquests dos jugadors han entès amb els seus representants que com l'entrenador no compta amb ells, doncs el millor per ells és anar a jugar a un altre equip.
Que marxa cedit fins a final de temporada sense opció de compra al Lecce, que assumeix una petita part de la fitxa. Anirà compensant el Barça amb bonus segons els partits que jugui el francès. Són uns bonus que aniran partit a partit.
Samuel Umtiti, que com explicàvem ara, plega i deixa el Barça després de 7 temporades. Amb el Pau Bonestre hem estat traient unes quantes dades. 133 partits amb el Barça, perdó, en 6 temporades, 7 amb contracte, l'última s'ha dit. 83 partits en les dues primeres, 50 partits en les 4 següents.
Que bèstia.
El Lecce ha jugat 25 partits a la 2022-2023, va debutar en partit oficial la tornada de la Supercopa d'Espanya contra el Sevilla el 17 d'agost del 2016, 3-0 i campions. L'últim partit va ser el 12 de desembre del 2021 en un Osasuna 2, Barça 2, dos lligues, dos copes del rei i tres supercopes. Hola, Ferran Martínez, què tal, com estàs? Bona nit, estimat.
Com esteu?
I encantat que estiguis aquí.
Molt bé, home.
Avui...
He arribat una mica tard, però m'he presentat.
Avui hi ha una mica de volar.
Quin palet, eh?
Avui hi ha una mica de volar. Havíem quedat aquest matí el Ferran i jo, i jo tenia altres qüestions a fer professionals i no m'he pogut presentar.
Ah, professionals, sí. Almenys en professionals.
Descansar, bàsicament. A veure, respecte a en Titi, començo per tu, Ferran. Sí. Avui que ja s'ha acabat, finalment s'ha acabat tot el procés. Amb els anys podrem arribar a tenir un record mínimament bo d'un Titi o ha estat massa el que ha passat en les temporades dolentes?
A veure, primer de tot, era evident que s'acabaria avui un Titi.
Sí? Tu ho veies clar? Ah, mira, abans ho pensàvem. Sí,
mira,
sí.
Jo dic que a mi m'ha sorprès.
No us ha sorprès que hi hagués un anunci avui?
El seu contracte, abans de aquella prolongació de fer... Li quedaven 2 anys, crec que eren, acabava el 23. I va fer un mes dos per prorrogar... O sigui, va ser un tripijoc de Mateu Alemany.
Sí, sí. Per fitxar a Ferran Torres.
És una de les coses... Correcte, és una de les coses que ha fet bé Mateu Alemany.
Pots seguir.
Ah, no, ja està ahí, d'un tití. Doncs.
Quin somriure. No està el Juan avui.
No, passa res. No, és veritat.
Sí, ho ha fet bé, això, Mateu. Que n'hi ha d'altres que no ha fet tan bé.
No. Jo dic que això és una de les... un tripijoc, o digue-li com vulguis, un truc, que li va sortir bé.
Val.
Però que després el Barça no ha pogut tornar a fer mal, perquè la Lliga va prendre nota.
Clar.
I, per exemple, en Bussi, l'any passat, a l'estiu, recordeu que li volia fer un mes dos i en poder rescindir a final de temporada i la Lliga va dir, mira, un altre Umtiti no el colores. I sobre Umtiti jo crec que es van equivocar no me'n recordo qui hi havia de direcció esportiva a la renovació Umtiti, recordo que era l'època Bartomeu. Es van equivocar.
Robert hi havia encara o ja era Vidal?
No ho sé, crec que era Pep Segura. Però ara no vull carregar-li el mort a ningú. Sí que és veritat que Umtiti tots teníem present que anés en un central esquerrà, que n'hi ha molt pocs, que era top del món, però ja tenia unes molèsties al genoll, aquell setmana al Mundial, de fet.
És el preu a pagar, no?, la victòria del Mundial.
Sí, bueno, fa un Mundial que s'acaba de desgraciar el genoll o de forçar molt el genoll i li costa la seva carrera.
Totalment.
Sí, és campió del món, però ja no ha fet res més des d'aleshores.
M'agradaria saber si ell tires enrere o ho tornaria a fer.
Jo crec que sí, eh?
Sí,
potser que, sí. Que no se'n penedeix,
no
diria.
No es penedeix. No? Que té,
home, guanya un Mundial, cuidado.
És que guanya un Mundial com a central titular, si no m'equivoco.
Sí, sí, en Varane. Sí.
Jo recordo, per exemple, la celebració, sí, allò, aquells moviments que feia. Vull dir, clar, això realment s'ho endurà per sempre més.
Aquells moviments els he vist, no fer, tu, també.
Sí? Has sí vist?
I un bon sou, també, jo, perquè no és que després d'aquell Mundial s'hagi hagut de retirar. Després d'aquell Mundial ha seguit tenint un sou molt important.
No, no, molt millor, molt millor del que tenia.
Clar, no, és a dir, no tinc un fat a la gespa, d'acord?
Renova a partir del Mundial. O sigui, amb el Barça cobra fins al Mundial un sou molt normalet, perquè ve l'Olímpic de Lyon i no era ningú, o era poc conegut.
Sí, sí, sí.
Fa el gran salt amb el Barça, i abans del Mundial renova perquè tenia una oferta al Manchester United que crec que estava disposat a pagar la clàusula, que eren 60 milions d'euros. I al final Umtiti doncs, trinca el sou de la seva vida, i jo crec que, no sé, no han explicat els detalls al Barça de la rescisió, jo no tinc la informació, no sé si algú la té.
Bueno, el tema és ens quedava el dubte de que el Barça tenia una clàusula per tancar-li, per trencar el contracte, i s'estalvia els dos últims anys. El que no detalla el club és d'aquesta temporada entrant, la 23-24, si li paga íntegra i si hi ha una part de, sí, però, inclús de les properes dos.
Que la trampa, Toni, era que aquests dos anys que venien
ja els havia de cobrar.
Ja els havia de cobrar el 20, fins al 23. O sigui, era el sou que tenia la 21-22 i la 22-23 prorrogat en dos anys.
El tripijoc aquest que deies abans.
El tripijoc aquest que al final, si rescindeix ara, i quan rescindeix el contracte, en principi cobres el que et tocava, que és el que no deixa de ser cobrar el que li cobrava el 2023, però aquella vegada va ser, que crec que fins i tot ho vam dir aquí, una pilotada endavant.
I tant.
Tirem aquesta pilota endavant, ja la pagarem el 2023, però de moment podem inscriure, crec que era Ferran Torres o Aubameyang.
Sí.
No, Aubameyang encara no estava, perquè això és a principi de gener. És un 4 de gener.
Era aquell estiu que havies de fer...
Bueno, arriba Alves, no? Alves havia arribat
Alves
abans.
Inscrius sí Alves i a Ferran Torres, i aleshores a Aubameyang... Sí.
I n'hi havia un altre
al final de gener.
Jo recordo però que és aquella anunci que tots vam dir que vol dir que han renovat a un tití, però que després la lectura era bastant lògica.
Sí. Hi ha una part esportiva aquí que jo crec que... O sigui, un jugador, hi ha una part física i mental on jo et diria que un tití era un 10 sobre 10 per ser un esportista d'elit màxim nivell i dels millors del món. Hi ha una tercera part que jo crec que els esportistes d'elit necessiten que ha de ser número 10, que és estar ben assessorat. I jo crec que un tití ha estat mal assessorat, però en el seu entorn, propi personal, jo crec, en la part sobretot de Genoi, en la part de força en el Mundial, no sé, ell potser pensa que ho ha fet bé, però jo, veient-ho des de fora, crec que ell s'ha carregat la seva carrera esportiva per guanyar un Mundial, que podem debatir si ho faríeu o no ho faríeu, Jo no ho faria, perquè, però és a dir, és la meva opinió.
És un preu molt alt, però no hi ha preu més en el món del futbol,
clar,
no?
Bueno, sí, o...
No.
Jo no tinc tan clar que
ell tampoc ho sabia.
Ell no ho sabia en aquell moment.
Que vius el dia, no? En aquell moment. Sí, pots, en aquell moment tu intueixes que no és el millor per la teva carrera, una miqueta Cas Araujo, abans d'anar a Qatar, ho intueixes, saps que no estàs fent bé, que pots arribar a hipotecar la teva carrera a nivell de club amb el Barça, però tires pel dret perquè en aquell moment no veus més enllà el Mundial. Entenc el que dius, eh?
Però que tens unes molèsties que et permeten jugar, perquè ell juga tot el Mundial.
I entens que creus que et pots recuperar.
El jugador relativitza.
En el pitjor dels casos penses, potser m'hauré d'operar i perdré un any, però després me'n queden 10.
Tu no penses blanc o negre, si jugo el Mundial no podré continuar jugant a bon nivell durant la meva carrera. No ho penses, això?
I us dic una cosa, jo crec que Umtiti, per les sensacions que ha deixat a Itàlia, i crec que pot tornar a ser un bon central. No un central top, però crec que per experiència, perquè el futbolista que ha patit aquestes lesions, per mi el gran canvi de xip és saber-te readaptar.
Ja no passa de l'explosivitat a la intel·ligència,
ell,
no?
Pot fer perfectament, sí.
Per exemple, què li reclamem a Ansu Fati? Ansu Fati ha de fer aquest clic. Ha de fer el clic per dir, ei, jo no seré la bomba que era abans, perquè m'han desgraciat el genoll, però tinc moltes altres qualitats que puc readaptar al meu futbol per ser un davanter de primer nivell encara.
Sí. Aquí l'únic problema d'això que
però,
jo sempre...
Però, està, això, és però molt... això és més fàcil amb un jugador veterà.
Sí, correcte.
En el cas d'un Titi, que bueno, tampoc és tan veterà, eh? Té 20...
O et poso al mil extrem, però Messi mateix també s'ha redactat moltes vegades. Sí. Ja sé que ho poso al mil extrem.
O Cristiano, Luis Suárez.
Sí, senyor.
Luis Suárez mateix també tenia el genoll fotut i...
És molt interessant la reflexió que fas, però jo sempre penso moltes vegades. En el cas d'Ansu, no ho he pensat moltes vegades. Ansu, diguem de la versió 1 d'Ansu, és un 10. La versió 2 d'Ansu, que s'ha de readaptar amb les seves pròpies qualitats, potser és un 7.
No, però no, malauradament... no ho sabem, no ho sabem, Dani, encara.
Dir, no, versió... clar, estic d'acord que no ho sabem,
no ho sabem
però
que, no
el que sí que sabies és que l'1 era un 10. Ell llavors no... és un jugador diferent, sí, serà igual de bo.
El problema és que ell vol seguir sent el 10.
Ja.
I ha de fer el clic per dir... No?
Sí, però quan tu intentes ser un 10 no ets ni un 7.
Per, clar, això, per això mateix.
Sí, 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 és, un 5, és com un sí, PO sí, sí. Que fa més del que... Sí, com un mig centre que fa més del que sap.
Ell ha d'entendre que no pot ser el 10, per tant... ha de buscar si el 8.
Mm. Però, perdó, quan ha sigut... O sigui, si seguim-los comparant, o sigui, a Ansu ja li agradaria haver sí. tingut la regularitat que sí. ha tingut un Titi en la seva carrera. O sigui, Ansu ha sigut un 10... Ha sigut un 10 en dies.
És el gran debat al voltant d'Ansu Fati.
No, no, no ha sigut regular.
Quan ha estat bé, que és veritat que no és molt de temps, però quan ha estat bé, abans de les decisions, era un 10 cada cop que
jugava. És un jugador jove que...
Jo crec que, jo crec que estem fent ara aquí també trampes, sí, perquè comparar el cas d'un Titi i Ansu no tenen res a veure, estic d'acord amb el Marc. El que passa, que Ansu, per exemple, bueno, és que d'entrada un Titi era un jugador amb experiència, era un jugador més o menys consolidat en el futbol d'elit. En canvi, Ansu Fati, quan es lesiona, encara no estava consolidat. Mm. O sigui, era un jugador en formació, encara, no? Mm. I sí, sí. Jo crec que un Titi ja estava consolidadíssim.
Ara, responent a la teva pregunta inicial, jo crec que un Titi mai serà ben recordat. Per molt que passi el temps, perquè en llenguatge Barça, més enllà del que estem aquí debatent de si la decisió podia ser bona o no, en llenguatge Barça, el fet de no haver-se volgut operar i haver decidit anar al Mundial, i també per ell després haver-se reformat en aquesta posició, haver fet declaracions dient que no se'n penedeix, que tornarien al Mundial, això el deixa en mal lloc en llenguatge Barça, en l'òptica de que no ha estat curós en la defensa dels colors.
A mi em sembla injust, això. Perquè jo crec que el jugador...
L'òptica en què el deixarà el temps.
I també hi ha la part de no voler baixar-se el salari...
I de no voler marxar. Quan et diuen que no compten amb tu, tu està clar que tens el dret de no marxar. Ei, tinc un contracte i jo d'aquí no em moc. És respectable, sí, però el que no pots pretendre quan fa anys que et diuen que no compten amb tu i tu segueixes allà amarrat a la cadira, és que a sobre anar-te'n amb una visió d'heroi.
Mira, per mi hi ha dues coses claus, que una l'ha dit abans el Marc, que és que crec que un Titi... per fi va decidir assessorar-se amb gent professional de futbol, que crec que ara porta Arturo Canales, que té molta experiència. Abans el portava que si el seu germà, que si, saps? Era una cosa una mica estranya, i que moltes vegades quan et porta el teu negoci, no deixa de ser el teu negoci, un familiar i sí, això, sí. Més val que ho porti algú que sigui
aliè expert. Aliè als interessos de la família
exacte.
I tot. Sí.
I que a més a més et pot assessorar millor en segons en quines preses de decisions, etc. I després, el que deia... Jo crec que ell... l'opció d'operar-se o no ve després del Mundial. O sigui, ell, en aquest moment, decideix jugar un Mundial que crec que tots els d'aquí a la taula podem entendre que un futbolista que té molèsties al genoll, digui, bueno, molts futbolistes juguen amb molèsties, vaig a jugar al Mundial, tinc l'oportunitat, tingui 23, 24 anys, vaig a jugar aquest Mundial. Ok, jo ho puc entendre. Després, sí que em costa entendre que no tingui algú que l'assessori perquè, ei, estigues un any sabàtic, arreglem aquesta... Però també és veritat que ningú li assegurava que operant-se quedés bé del genoll.
Seria un bon exercici.
És complicat. Jo crec que hem de posar-nos en la pell del futbolista.
Sí, sí. Però seria un bon exercici, ara que ho dius. Mira, ara ho heu de pensar.
I després, perdona, amb el tema del salari... acaba fent un gest quan està assessorat.
Sí, sí.
Però acaba fent un gest.
Amb aquests dos anys de més, saber què dèiem abans del Mundial, quan un Titi va anar a jugar al Mundial amb aquestes molèsties. Vull dir, saber la magnitud de la crítica que tenia aquest gest. Perquè
no
potser,
recordo massa
per això,
crítica.
Per això. Potser segurament
molt poca,
no, a posteriori...
És més, i l'elogiàvem durant el Mundial, pel sí, gran Mundial
clar,
que estava
clar,
fent.
Clar.
Bueno, quan el va renovar el Barça abans del Mundial... Tu
que
va venir
aquí a fer una roda de premsa,
que
no?
tenim central per 10 anys...
Sí, ja. Sí, fins i tot ja, no sé si us recordeu, durant la renovació, en la roda de premsa, hi ha un guinyo que hi deixa anar-li al president.
Ara ho hem escoltat, que diu...
Aquest, no? Que li diu... per a mi, renovaria per a tota la vida, sí. O deixant alguna cosa així...
No, no sé si li diu...
Que sona fins i tot simpàtic.
Mira, de fet, tornarem a escoltar aquest document. Mira, el tenim. A veure, Ferrus.
Desde el primer día aquí en Barcelona me sentí como, no sé, como en casa. Y ahora quiero quedarme, no sé, hasta... Pero,
15 años.
Sí, 15 años, sí, pero luego hablamos del contrato, ¿no?
Han ballit molt malament aquest
any. Han
ballit fatal aquest any.
En aquell moment ens va fer gràcia.
Sí, sí,
això
sí,
deia
sí,
de com ho estaríem mirant en aquell moment. Sí, sí, en aquell moment, sí, és Bartomeu que li diu 15 anys. Sí, i ell li diu, sí, però passen menys.
És que el gran retret a Umtiti per mi no és la lesió o la gestió del seu genoll, perquè com m'explicava també el Ferran, mai saps què passarà després i fins on arribarà la lesió. Per mi el gran retret que li fas és moral, de dir, d'acord, tu vas triar a jugar al Mundial, tu saps que no estàs bé del genoll i tot i així et segueixes aferrant a la cadira. Si ets més elegant, dius, ei, jo vaig decidir jugar al Mundial, és amb les meves conseqüències, però ara que veig que no compto i que no estic bé, dono una passa al costat i si me n'he d'anar a la Lazio cobrant la meitat, doncs me'n vaig a la Lazio cobrant la meitat.
Per això jo parlo d'estar mal assessorat en diversos sentits. En el primer, jo crec que aquí el jugador sempre jugarà al Mundial, et dirà, no, és que jo vull jugar sí o sí, però ha de tenir totes les cartes sobre la taula per la decisió no pot ser únicament seva en el fons, i després recordeu que durant la recuperació fins i tot ell tria marxar a Qatar a fer la recuperació perquè no es refia dels metges del club o hi ha una disputa, vull dir que clar, jo crec que no l'ha ajudat a ell tot això, també per saber qui hi havia darrere seu, i crec que en aquesta, sobretot en la part final de la renovació, aquesta última renovació és on ell coincideix una part on ajuda el club i a ell li va bé perquè ara també podrà tindre un contracte.
I el tema dels salaris, és que a mi crec que a vegades ens oblidem que som professionals.
És el debat de sempre. És el debat.
I és que aquí no ha perdonat pasta ni... L'únic que ha perdonat diners, Puyol. Que va ser que va perdonar l'últim any, però Iniesta, Xavi, Navarro, culers de cap a peus, que ningú dubta del seu barcelonisme, però han marxat cobrant el que els hi tocava. I Luis Suárez també, o sigui, que tothom acaba aquí rascant tot el que pot.
Acceptar una oferta no és per donar diners.
Si et paga la meitat, tu t'aniries a un mitjà cobrant la meitat, a un altre mitjà cobrant la meitat.
Si sé que estic en un lloc on no m'he volgut operar, que no compten amb mi i m'estan fent una oferta, no, jo no penso en el que deixo de guanyar.
Sí, penso
en
el cas és més particular.
Però si fa un any, t'han renovat per una pasta, apostant per tu, tal qual...
I què fas? Et quedes fent fotocòpies encara que no et comptin per res?
Aquí,
et quedes
aquí sí
fent fotocòpies?
No compto tant, diguem, de la generositat respecte al club, sinó l'amor propi.
Clar, això vull dir, no respecte al club.
El fet de dir...
Ja, d'acord, però estem parlant de...
Sí, de molta pasta, diners. De molta pasta, sí, de molts calés.
Igual que ara el Benzema o Brozovic se'n va a l'Al-Nassr en lloc de venir al Barça. Per què se'n va a l'Al-Nassr en lloc de venir al Barça? Collons, però si, home, per amor propi també estan al Barça.
Ara parlarem de Brozovic, perquè ahir el Daniel Elongo tenia raó, de Calcio Mercato, el company, tothom donava per fet el fitxatge.
Bueno, no sé on va al final, però...
Encara falta algun detallet, sí, té pinta que acabarà l'Al-Nassr, perquè ja em diràs tu que rebutjarà tots aquests calés.
Bueno, o Benzema... Però,
sí. Set per sobre de les 11. Amb aquesta notícia d'un Titi, evidentment, això li va molt bé al Barça en termes d'espai salarial, i això li va molt bé al Barça per intentar acometre algunes de les operacions i les inscripcions que té en marxa, sobretot la del pivot defensiu. Una pausa i en parlem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
S'apropa un estiu amb molta calor. No renuncis al teu aire condicionat per temor a la teva factura. Mitsubishi Electric és el teu aire, perquè el seu consum anual no dona ensurts. Aquest estiu, fes-li un gol a la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
A Abacus tenim tot el que necessites per l'estiu. Pilotes, raquetes, estels, ruixadors, patinets, jocs de viatge i també quaderns de vacances i llibres de text. Acumula 100 euros en compres a Abacus i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. Fins al 31 de juliol. T'ho expliquem tot a les nostres botigues o al web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
A RAC 1 Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. My enemy, spare
Lexus. Furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb el Ferran Martínez, el Marc Marval, Toni Joan Martí, el Damià López, avui que és 30 de juny, que és, que, quants falten de divendres de temporada? A veure, un... dos?
Quan s'acaba la temporada?
Quan s'acaba?
D'aquí... doncs d'aquí 51... No, ja sé el que volia. Ja, vale.
Però tu vols, tu vols.
La temporada s'acaba d'aquí 51 minuts. La temporada futbolística. Aquesta és la que compta.
El dia 24 de juliol, si no m'equivoco, arrenca la temporada.
També d'aquí 51 minuts s'acaba l'aniversari de Xavi Puig.
És veritat. Oh. Hosti, Puig, des d'aquí una abraçada. Felicitats.
Una gran data, per molts anys.
Sí, sí que és
30 de juny,
Per molts anys, sí. Jo crec que ho estarà celebrant com Déu mana. Ja, després ja li preguntarem. I això sí. I després, mira, ja us avanço. I en aquest cas, mira, malauradament, això a vegades la vida et porta això. Coses bones i coses dolentes en el mateix. Falten 50 minuts de vida per això que estem veient ara mateix, que és Barça TV. D'aquí 50 minuts, doncs, viurem el que és el final d'una televisió que va néixer el 1999 i que, malauradament, s'emmudeix avui i passa negre avui. I el modest homenatge que li farem és viure-ho i diguem-ne, fer-los i companyia en aquests últims instants abans de que marxi negre. És un dia trist, evidentment, per la comunicació catalana. A veure... Brozovic. Ahir el Daniel Elongo ens parlava de que no acabava d'estar del tot tancat. En quin moment està això, Brozovic?
Bé, ahir des d'Itàlia es donava per feta la marxa del mig centre del Nasser d'Aràbia Saudita, però aquí el tu diràs, el Daniel Elongo de Calcio Mercato ja ens deia això que dius tu, que molta calma, que això no aniria tan de pressa i que de fet Brozovic des del primer moment ha volgut fitxar pel Barça i que ha hagut de resignar-se a la situació i assumir que el Barça no pot afrontar aquest fitxatge. Fa falta també que els àrabs i l'Inter arribin a un acord pel traspàs. Aquesta tarda t'he de dir que ha parlat a Milà el CEO de l'Inter, Giuseppe Marotta, que ha dit que en aquest tipus de decisions el club no decideix, que ho acaba fent sempre el jugador, que saben que estan en mans del futbolista. Diu Marotta, el fenomen del futbol àrab ha explotat de cop i volta, el que està passant al mercat està alterant la competitivitat del sistema establert en el futbol. Sí. Hem de ser curosos amb aquestes quantitats tan exagerades que es gasten. Marotta, doncs, que passa la patata calenta al jugador. El cas és que ahir al vespre a Itàlia ho donaven per fet, i a hores d'ara el fitxatge encara no està tancat.
També és veritat que ahir Joan Laporta, Esport 3, a l'11 deia que és un fitxatge que no es pot acometre, tenint en compte les circumstàncies econòmiques. N'hi ha un altre que s'ajusta més a les circumstàncies econòmiques, que és el d'Oriol Romeu.
Bueno, jo al·lucino amb això.
Si us plau,
endavant.
Que cada estiu estem amb la mateixa història.
Sí, sí. I no veníem d'aquí, no veníem de Brozovic, veníem de Kimmich i de
Zubimendi. Però vull dir, l'any passat, recordem que es van reunir amb Haaland. Sí. Que es van reunir amb el pare de Haaland i amb Mino Raiola.
Bueno, aquí vas acabar fitxant a Lewandowski. Encara.
Sí, encara. Okay. Encara.
Mira, de encara Haaland a Lewandowski, encara.
Bueno, sí. No? Home, hi ha dos canvis.
Però també el problema, evidentment...
Home, no, clar. Has invertit les xifres, no? Un té...
Bueno, però quan va costar al final... El tema...
50.
Lewandowski 50.
No, i...
Bueno, Haaland, en teoria, de club a club, 85. No?
No, crec que una mica menys.
Passa que 70, no? Més una comissió.
Jo crec que una mica, crec que anava sobre els 60, el que passa que crec que hi ha uns altres 60 de comissions.
Sí, de comissió.
Tornem amb el que hem dit moltes vegades els divendres aquí. O sigui, les expectatives i el relat i el que vens d'entrada... Hòstia, a mi em sembla que no...
Ahir va ser...
O sigui, estàvem parlant de Messi fa dos dies.
Sí.
O sigui, aquest senyor, el Toni, va enganxar la reunió de...
Però allò va ser un circ, ja ho vam veure amb les setmanes, amb el pas dels dies, no setmanes, que allò va ser un muntatge.
Però, Toni, llavors, si és un circ, per què ho fan?
Doncs perquè
l'únic que crees és frustració.
A les dues parts els interessava.
Però si crees frustració... Crees frustració només amb Messi, amb Haaland, amb tot el que vens, amb tots els objectius que vens.
Va servir també per parlar menys del cas Negreira, el tema de Messi.
Això està ben
tirat. Sí, bueno, d'acord, però llavors però ja no només parlo amb aquests, perquè no només ens juguen a nosaltres els periodistes, que nosaltres ens poden enganyar. A mi que m'enganyin a mi, que m'enganyin a tu, al Marc, al Dani... Ok, però que enganyin al director esportiu, que enganyin l'entrenador, que enganyin al secretari tècnic...
Xavi va reconèixer que parlava diàriament amb Messi, no, perdó, Messi va reconèixer en una entrevista que parlava amb Xavi i que ells dos, diguem-ne, que tenien certa esperança. Després,
evidentment... Jo aquí, econòmicament, o sigui, si ens posem a parlar econòmicament, crec que és molt diferent Messi de Kimmich i Zubimendi. Perquè Messi no ho veig econòmicament molt inviable. No ho veia en el seu dia econòmicament molt inviable. Eren una, dos temporades...
A fitxa de 25 bruts.
De 25 bruts, i aleshores podia ser, o una, temporada, podia ser, entre cometes, assumible. Quan parles de Zubimendi, que el cost... de negoci, o sigui, que el cost de la compra del jugador ja és de sortida 60 de clàusula o químic que
però llavors Marc, estan enganyant l'entrenador? Perquè si l'entrenador diu
sí.
Jo vull
aquí,
un pivot,
aquí sí que estic
jo vull un pivot i vull a Zubimendi,
de diferenciar-ho.
Vull a Zubimendi. Val, perfecte, doncs intentem parlar amb el representant, perquè parlen amb el representant de Zubimendi, parlen amb Kimmich. O sigui, si tu fas tot
aquest... Per què Xavi truca a Kimmich? És una cosa que a mi jo em pregunto, no? Vull dir, si el club et diu... No. Vull dir...
Perquè si l'entrenador fa aquest moviment... Per què Xavi l'any passat viatja a Múnich a reunir-se amb Haaland? Doncs perquè l'entrenador deu entendre o li han dit que es pot fitxar aquest jugador.
I si Gundogan ha acabat venint, en part, també és per la bona insistència de Xavi, per donar la implicació personal.
Absolutament, però jo crec que Gundogan és una operació relativament factible per tots els condicionants, però n'hi ha d'altres que estem d'acord que estan fora de mercat per a Barça. De fet, ahir mateix el president Laporta ho diu, si no m'equivoco.
Però Dani, l'entrenador, no, en teoria, no té que saber de números. I si en una reunió el planteja i ningú li diu no, això no és possible, tatxem el nom,
sí,
doncs l'entrenador se'n va a casa pensant que no sabem si el fitxarà, però que s'intentarà. D'entrada li has de dir no, això ja no és assumible. Comencem per Brozovic.
Jo crec que els que li han de dir que no, jo crec que qui li ha de dir que no és assumible... Tampoc ho sap molt bé, llavors.
No, i després...
No, ho parlar a Xavi.
Ho sap perfectament, ho saben perfectament.
Perquè aleshores diuen...
Ho saben perfectament.
No estic del tot segur.
Jo també aquí li dono una mica la raó al Marc, perquè jo no sé fins a quin punt...
I a veure si som capaços de finalment
acabar-lo comptant. No, és que la Lliga, com que va canviant també
els criteris
de fair play cada dos per tres, allà deuen tenir un desgavell, perquè tens el xou que tens econòmic.
Ara t'ha canviat del 40 al 50. Imagina't que t'hagués canviat del 40 al 70. És a dir, que, o que t'hagués permès a l'1. Ara el Barça, perquè com que està fora del límit salarial, doncs t'has d'acollir a la norma aquesta, que tot el que alliberes podràs entrar amb la nova norma al 50%. Però imagina't que s'hagués publicat aquesta setmana i haguessin permès a l'1, tot i estar fora del límit salarial. Doncs potser sí que podries abordar alguna d'aquestes operacions.
No, i perquè també...
Clar, i aleshores, entenc entre cometes... I jo el que em sorprèn és que Xavi vagi a parlar amb els jugadors. A mi em sorprèn.
I a mi el que em sorprèn, realment, és que no s'imposi el criteri de l'entrenador. Si l'entrenador diu per activa i per passiva que la prioritat és un pivot, ara per què canvia ara? Perquè ara potser no tant i acabes fitxant un
pivot... Vitor Roque.
Ah, bueno, o Vitor Roque, o Fresneda...
Sí.
Perquè hem d'anar per un lateral dret... Era l'última prioritat de l'entrenador.
O Íñigo, amb tots els respectes, que no dic que sigui una mala incorporació, gratis...
Però a mi hi ha una cosa que em xirria moltíssim...
Ocuparà una part salarial, no, Íñigo?
Sí. No, absolutament, però a mi hi ha una cosa que em xirria moltíssim, que és, el lateral dret era l'última prioritat del cos tècnic. O sigui, primer era Messi i el pivot, després Messi fora i el pivot... sembla que fora, perquè la Zubimendi o Kimmich anem baixant, Brozovic tampoc, amb Rabat...
Volia Messi un pivot i de moment té un central i un 8. O sigui, volia un 6 i té un 8, no?
Després,
Gundogan,
si no,
si m'he dit
que Gundogan,
si
no venia
Messi... Aquell migcampista, creatiu, amb arribada, d'última passada...
Sí que era prioritari, sí. O sigui, que això sí que li han donat,
sí.
Però després ha entrat la figura de Deco i sembla que han canviat les prioritats.
Aquesta és una de les claus. Ah, i per això, abans, o sigui, Toni, anaves per aquí, que se sap qui mana, no sé si anaves per aquí o no, però que hi ha determinades forces de poder que també estan...
Però que Deco que acaba d'arribar, que, sí, bueno, de fet acaba d'arribar no, perquè no està ni presentat.
No.
A mi el que em costaria d'entendre, tornant al tema del lateral, si tu dius, ei, no vull gastar diners en un pivot perquè no em veig clar, d'acord, però aleshores tampoc te'ls gastis en un lateral.
Clar.
Perquè si t'estan demanant un pivot i al final acabes fent Fresneda per no portar ningú de pivot...
Qui el porta Fresneda? Qui és el representant?
Qui és? El mateix de Marcos Alonso?
Ramadani. Va.
Comença a fer com a Juanito, ja, Irigoyen, així.
No, porta Marcos Alonso, Piani. Van portar també Aubameyang, el van portar ells també aquí.
Sí, però llavors això és un problema.
Van ser intermediaris,
és a dir,
no?
Això és
Ramadani
un problema.
Ramadani d'Aubameyang, intermediaris.
Sí, vull dir, si realment comencem, perquè això li ha passat a altres clubs, que hi ha determinats jugadors...
Però quan diem Ramadani és un despatx.
Sí, sí,
que,
bueno, sí,
que hi treballa molta gent al despatx.
Sí, sí, sí. Però si realment la...
És veritat, treballa més gent en el despatx de Ramadani, gent espanyola d'aquí.
L'entorn és, diguem-ne, dels jugadors comença a ser un factor important per fitxar-los, aquí és quan tenim un problema greu. A veure, ara us pregunto per el segon a la llista, que és Oriol Romeu. Però a Girona sembla que comencen a no prendre's gaire bé les maneres amb les quals està actuant el Barça. Tinc en línia, i de fet porto uns minuts esperant, pobre, el company de l'esportiu, l'Oriol Rubiró. Hola, Oriol, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit,
gràcies,
com esteu?
Gràcies per atendre'ns aquesta hora en directe. Quina postura té ara mateix el Girona respecte a tot el que està passant? Perquè, insistim, ens estem mirant molt el fitxatge des d'aquí, però des del Girona, ahir també ho parlàvem amb el Brugui, a les últimes hores hi ha hagut un punt més d'enuig, un punt més de cabret respecte al que està passant o no?
A veure, jo crec que la sensació que té el Girona és que al final el Barça té molts fronts oberts en aquesta posició i el Girona sent que en cap moment el Barça tampoc no s'ha posat en contacte amb el club i no li han informat que hi hagi l'interès per Oriol Romeu. I del Girona, Oriol Romeu és un pal de paller de la plantilla i veure com se't pot escapar un pal de paller sense que un club com el Barça, que sempre ha dit que vol intentar ajudar els equips catalans com el Girona a que funcionin bé i que no li ha dit res en aquest sentit a Oriol Romeu, té un punt de, jo crec que de recança, en el sentit de que no acabarà posant les coses fàcils perquè és això, perquè és el seu pal de paller i no el vol deixar escapar de cap manera.
Quan parlem de no posar les coses fàcils, és anar directament a la clàusula, que es refereixi directament a la clàusula?
La postura mateix del club és la de no voler negociar, en el sentit de que si el Barça se'l vol endur, hi ha una clàusula de rescisió i que passin per allà.
Perquè sí, sí. Aquesta clàusula és de 7 milions, de quan és la clàusula?
El Girona en aquest sentit és un club
sí, per això, molt hermètic, no?
Sí, no, és molt difícil de saber, però sí que el que sembla és que és bastant més proper als 5 milions d'euros que no pas als 10.
Val, molt bé, doncs estaríem per aquestes xifres. I tenint en compte com estan en tot últimament, malgrat la posició del jugador, també és veritat que el Girona no sé fins a quin punt, diguem-ne que amb la bona relació que té, evidentment, només faltaria amb l'Oriol, també en aquest sentit podria estovar-se una mica, o tenint en compte el que està fent el Barça, aquí no hi entrarà tampoc.
Jo crec que una mica el missatge al Girona és aquest, el de que si tu has de perdre la teva peça més important dins de l'equip, ha de ser la clàusula i poca cosa més. I a més estem parlant d'una clàusula de, si parlem d'una clàusula propera als 5 milions d'euros, lògicament en clau Barça, malgrat la situació econòmica que ha vist el club, parlar de 5 milions d'euros entenc que és una quantitat que el Girona creu que el seu millor jugador els val. Per tant, gaires facilitats entenc que tampoc no posaria, també entenent que aquesta clàusula que es va posar Oriol Romeu en el seu dia ja era una clàusula en aquest sentit, en el de posar facilitats al jugador, que en el seu dia es va baixar molt el salari que cobrava el Southampton, que si li arribava una oferta important tingués una clàusula bastant assequible per poder sortir.
Oriol Rubiró, des de Girona, segur que seguirem parlant d'aquest cas, a veure fins a quin punt s'allarga. Gràcies, una abraçada forta, company de l'Esportiu, que vagi bé.
Una abraçada a vosaltres, bona nit.
Bona nit. És la següent, el següent de la llista, i aquí entren també en joc molts aspectes, un nano de la casa, però, evidentment, quan Xavi Hernández surt a roda de premsa i dir jo vull un substitut del nivell de Busquets, malgrat que el nivell de Busquets no existeixi, segurament no es referia a un perfil de jugador així.
Jo tinc la sensació que és el Bellerín d'aquesta temporada.
Doncs esperem que el
Bellerín
va arribar a final de mercat.
Bueno, no? Sí, però jo em refereixo que, perquè més o menys quan tu, bueno, els que anem seguint tots els que hi ha una mica al mercat, vas preguntant, vas no sé què tal, i Bellerín d'entrada en el Barça deia no és opció. Van anar caient opcions, i al final diuen, bé, s'adapta al fair play, tal, necessita un lateral dret, contrastat a la Premier, tal, sí, bueno, ok, coneix la Lliga, val, doncs sí, és opció. I acaben fitxant a Bellerín. I amb Oriol Romeu, que jo tinc la sensació que sortirà millor que Bellerín,
sí,
exacte, jo no ho he dit això.
M'ha passat una mica el mateix, tinc aquesta sensació. D'entrada, no entrava a les travesses, de ningú, però ha anat caient tothom, tots els noms que hem anat dient, i apareix Oriol Romeu perquè té una clàusula molt baixa, d'uns 5 milions, com ara deien, perquè és un futbolista que crec que si marxa del Girona, ha tingut ofertes per sortir del Girona aquest any, o interessos, i no ha volgut ni escoltar, perquè l'única opció que vol és estar a prop de casa seva, i per tant el Barça sí que entraria aquí, i el Barça per ell és una oportunitat, o sigui, s'ha criat aquí, i per això vindria el Barça, però vaja, hòstia, ja està, són 5 quilos, i a partir d'aquí pues, ho valoren, perquè per fer play i tot plegat, i perquè no li hauràs d'ensenyar res tampoc a Oriol Romeu, i del joc com juga el Barça. La incògnita és, bueno, clar, era el fitxatge prioritari de l'entrenador.
La incògnita és quin rol tindria.
Bueno, jo crec que, és a dir, en el punt en el que, i tornant també a Messi, en el punt en què tu volies Messi pivot, d'acord, però ara quan tens a Gundogan, crec que al mig del canvi el concepte és diferent. Gundogan pot arribar a jugar de pivot, fins i tot alguns dies, tot i que no sigui el seu rol número 1. Jo crec que el mig camp ja el tens definit a dia d'avui, o jo l'entendria així, amb De Jong, Gundogan, Gavi i Pedri.
Sí?
Jo l'entenc així a dia d'avui, o sigui,
amb Gundogan pivot, a la base, eh?
Sí, el pivot que t'arribi, és a dir, De Jong, és que a mi no m'agrada dir que fa de, però De Jong fent de Busquets i Gundogan fent de De Jong, vindria a ser, eh? És a dir, però que en cadascú juguen molt diferent, i De Jong perdrà molt més la posició, però Gundogan, és a dir, hi haurà un nou esquema futbolístic, eh? Totalment diferent, però jo m'ho imagino així, eh? És a dir, si jo m'ho hagués d'imaginar, diria, doncs ja tinc els quatre a dintre, vaig a buscar el segon pivot. No concebo a Oriol Romeu com a Bani aquí ser el pivot
Xavi
titular.
Xavi ho concep així, també? És a dir, Xavi està d'acord amb aquesta, diguem-ne, nova... Perquè entenc que Xavi, quan parla de voler un substitut de Busquets, no està parlant amb aquest tipus, no està pensant en aquest tipus de mig del camp.
Clar, però en el moment en què tu... la diferència entre Messi i Gundogan, jo crec que també és substancial. Messi podia ser en aquest rol que aquest any ha fet més Gavi, per exemple.
El vèrtex.
Tot i que a vegades Xavi se l'imagina més també en la part que juga Pedri, però en canvi Gundogan crec que estarà més a la base. Llavors sí que m'imagino més així. Jo és com la manera com m'ho imagino, perquè Gundogan et pot jugar en els quatre llocs del mig del camp. Quina és la seva ideal? No seria a la base. Gundogan, sobretot en els últims dos anys, ha fet un canvi i juga molt més a prop de l'àrea. Clar, quan parlàvem de Gundogan, me'n recordo que dèiem, no, vindrà, és un jugador amb mig campista amb molta arribada, en un últim passe...
Clar.
Però Gundogan, quan ha jugat de pivot amb el City, tenia Rodri al costat.
Sí, per això, sí.
Clar, és que ara tindrà De Jong, que és un jugador molt més anàrquic.
A mi em sembla un gran debat esportiu previ a 30 de juny, i queda molt encara, el Barça no se n'ha anat ni de gira, però jo, i agafant el fil de la comparativa que feia el Ferran sobre Bellerín, clar, de l'opció A vas passant a la B, a la C, a la D, etc. Bellerín no va ser mai titular, però jo sí que crec que Oriol Romeu ve per ser titular.
És que no la comparació... No,
que estic dient justament que és de mercat.
És a nivell econòmic.
És a nivell econòmic. Sí, és una comparativa a nivell econòmic, però que traslladada a la situació esportiva, Bellerín no va ser titular, i jo crec que Oriol Romeu, jo crec que Xavi busca un jugador posicional i a partir d'aquí construir. I clar, Gundogan ha fet un any tan bo prop de l'àrea,
jo estic d'acord,
que seria una llàstima endarrerir-lo. Tots...
Jo crec que Oriol Romeu, al costat de De Jong, per exemple, pot fer aquest rol més, enteneu-me, de Rodri o de Bussi, perquè no, com diu el Dami, no li has explicat res a nivell de posicional, i també jo crec que també és per tenir un o dos anys
aquest any, de fet.
Exacte, com ha jugat a Girona, o dos anys un futbolista que et faci una transició, una, per guanyar temps, per veure si el mercat pot rascar definitivament a Zubimendi o a qui puguis, o per pujar algú de la casa, tipus un Casador, a veure si és que acaba d'explotar Nico, futbolistes que hi han anat entrant aquí també a, crec que també a l'últim partit a Japó,
Pau Prim,
Pau Prim, sí. Jugador del partit de titular de, bueno, els 90 minuts
de fet Oriol Romeu no està fitxat, però si arriba, jo crec que serà més una qüestió de que el seu rendiment parlarà, però cada base, jo crec que la idea de Xavi és que ell vol un jugador posicional i el jugador que més li guarda la posició d'entrada és Oriol Romeu, però clar, no és el mateix anar amb Oriol Romeu que amb les primeres opcions que volia Xavi.
Sí, és un futbolista que ha jugat a la Bundesliga, a la Premier, que té una experiència, coneix bé la Lliga perquè aquest any ha estat impressionant amb el Girona.
Per tant, el vols de titular. Tu vols un mig centre, és que tu vols un mig centre. D'entrada, sigui quin sigui.
Vas al Trafford, i tens Gavi, Pedri, Frenkie, Gundogan i Romeu, i vas al Trafford, els 5 disponibles. M'estàs dient que deixes fora, que creus que és més factible que es quedi fora de l'11 o Gundogan o Frenkie o Pedri o Gavi abans que Romeu?
Jo crec que el Trafford, és que jo crec que el Trafford hi aniràs com a d'hora i aniràs al mes de febrer, març, normalment.
Sí, la jornada de la Lliga de Campions, a Sant Siro.
Doncs jo crec que Oriol Romeu seria més sacrificable a casa contra el Getafe. Jo crec que el jugador posicional justament el voldrà el Trafford en aquest tipus de partits.
O sigui, tu creus que en partits grans aniria per davant Romeu que Gavi? Per exemple, dic Gavi com podria dir.
Jo crec que anirà al mig centre. No, sigui quin sigui.
Aquí vaig. Jo no és tant pel nom, sinó per la manera de jugar del Barça.
Per la posició.
Sí, vale, però aleshores Toni, aniria per davant, però si Oriol Romeu, o sigui, a la posició d'Oriol Romeu no pots ficar a Gavi o a Pedri.
No, el Marc et diu que pots posar Gundogan, estem d'acord.
Pots intentar provar Christensen.
Sí, però llavors, és el que diu el Dami, la solidesa d'aquesta línia del mig del camp, amb Gundogan i amb De Jong la tens assegurada?
O sigui, el que jo veig és que aquest any, és a dir, amb aquesta nova estructura final que des de... Sí. Des de Supercopa, sí, no? Sí. És a la Supercopa que fa els 4 i mig.
Sí.
O sigui, et diria que en aquests 6 mesos la importància dels 6 de Busquets que hi ha hagut des de Busquets al 2008, o sigui, no vull dir no és tan important, però no és transcendent que sigui posicionalment 100%. Tinc la meva sensació, eh? Per què? Perquè...
Hosti, Xavi l'ha esmentat com a molt transcendent, no?
No, és a dir, però per la qualitat que té Busquets, dic, també, però que la posició no és un 6 únic de mig centre únic, on...
El Barça ha mutat cap a un quadrat.
Una miqueta. Exacte, tens... I aleshores, el ser aquest doble pivot o dos jugadors que parteixen a base, que recordeu que hem vist a Pedri, us recordeu quan discutíem o parlàvem de si Pedri ha d'estar a la base de la jugada o ha d'estar a dalt, perquè i dèiem, no, és que el volem als dos llocs. Doncs aquest Pedri que havíem vist en partits a la base de la jugada és on m'imagino a Gundogan. Havíem vist Pedri Busquets aquest any en aquest... en aquests dos de baix. Doncs aquí és on jo veig a De Jong,
Gundogan,
però vaja, que
a Gundogan,
que és una opinió,
perds l'arribada que té Gundogan.
Sí, amb això estic d'acord,
Li talles les ales, en canvi a Pedri, si el tens a la base del quadrat, que segurament perds també arribada, però
pot ser una opció,
perds l'últim passe i
pots
tal.
Pots fer De Jong Pedri, si vols.
Però tens a Gundogan a prop de l'àrea, que poden passar més coses, de moment, perquè en Pedri, a nivell ofensiu, necessita acabar de millorar-ho.
Jo estic d'acord que Gundogan l'has de col·locar a prop de l'àrea, perquè ho ha demostrat que resol bé, que es mou bé, que allà on no hi ha espais, ell els troba. Però, tornant al debat d'abans, si des del cos tècnic creuen fermament que si vingués Romeu seria titular 30 partits, a dir, no, el necessitem estructuralment, aleshores endavant. Però amb Bellerín també es va demanar un lateral dret i Bellerín ja vam veure el protagonisme que va tenir. Fitxar per fitxar, perquè jugui 4 estones, tires de Nico. I si no, t'esperes acabant-s'hi l'estiu.
Aquesta és una altra i és veritat.
T'esperes acabant-s'hi l'estiu, perquè algú, jo crec que tard o d'hora acabarà sortint, i encara que tinguis només 12 dies i hagis fet, jo què sé, 12, 13, 14, 15, 16 quilos, dius, ei, tenim 10 dies, tenim 16 quilos i una fitxa de 3 milions. Potser pots aspirar a alguna cosa amb una mica més de projecció o una mica més de cent. Ja sé que no és caviar, però potser te'n vas a Guido o te'n vas a alguna mica més...
Jo per fitxar Guido em quedo molt d'un.
Jo també.
Perquè és un jugador de la casa que ha mamat l'estil Barça, que té... Sí que és veritat que les lesions en el seu moment li van troncar la progressió, però s'ha acabat consolidant en futbol de primer nivell, tant en el ritme de Premier, en la Bundesliga... i que és un tio, hòstia, que té els collons pelats.
És que quan jo dic això, jo estic a favor de la...
Si la idea, amb el valor afegit de tenir un jugador...
de
culer.
La casa,
sí, identitat.
Si la idea és que sigui titular, endavant.
I després, que però crec si no... que Oriol Romeu, per com jo l'he sentit alguna entrevista, jo no, o sigui, no el conec tant, com, però com l'he sentit alguna entrevista, el que a vegades he pogut parlar amb ell a nivell de... És un tio molt madur,
sí,
que el fet d'haver marxat tant temps fora i haver crescut en altres cultures és molt madur, i això, en els nanos que poden pujar, o sigui, aquesta transició que podia fer Busquets amb nanos de... Crec que Oriol Romeu és una figura molt de vestidor, que a més també té aquesta capacitat de lideratge, encara que un tio que ve del Girona, sí, sí, ok, però lo important que ha sigut Oriol Romeu al Girona és que el posa al Southampton, el poses a l'Stuttgart, el poses on sigui, i serà el mateix rol de futbolista.
I hi ha una cosa que diu el Ferran, que és veritat, que a vegades ens oblidem, que és d'aquests jugadors que generen vinculació amb l'afició, i que tenint en compte com està el moment del club, jo crec que és transcendent també que hi hagi aquest tipus de vinculació respecte al...
I que no li tremolaran les cames.
No, no, no.
Les cames,
no,
que li podrà la pressió.
Perquè té els ous pelats, estic molt d'acord.
I ho té tot fet, és un regal que li cauria.
Sí, sí. 4 minuts per sobre, 2:15. Fem una pausa i quan tornem repassem algunes de les altres notícies. Avui, per exemple, la quantitat de baixes que hi ha hagut al Barça Atlètic.
RAC 1. Problemes per dormir? Els llits intel·ligents de la marca Auping presenten la seva nova funció antirroncs, que incorpora i mou la part del llit que detecta que ronca.
Informa't al web auping.es o visita la botiga Auping de Barcelona al carrer Pau Claris 171.
Auping. Llits amb intel·ligència emocional.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió, l'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions, 400 vehicles en estoc, amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió, la garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb el Joan Ferrus, el control tècnic, 7 per sobre de 2:15, amb Fernan Martínez, amb Marc Marvà, amb Antoni Joan Martí, amb en Damià López, parlant d'aquest mercat. És 30 de juny, nois, i ja estem així, mort de Déu, quin mercat que ens espera. O no, no, potser...
És una data clau, avui.
Sí, 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 avui sí, avui sí.
Per parlar de mercat
perquè
és...
acaba la temporada, avui.
23 minuts, eh?
Allà seguim, eh?
He trobat una nova... O sigui, el Dani és fetich de seleccions.
Sí.
Ja l'he vist de finals
de temporada.
Jo sóc bastant...
Clar, és que entrarem de pel la 23-24,
sí, sí.
Eh? Sí, sí, aquí estem. Mara. A veure, Barça...
Eurocopa i Copa Amèrica.
Torni, Barça Atlètics.
I Jocs Olímpics,
home. I Jocs Olímpics, París. Sí. Barça, a veure si... A veure qui anirà, París. Ja travesses, per saber qui va a París.
D'aquí de RAC1, sí.
Bueno, tots els dies.
Hi vas tu o què?
No. No se sap encara. No. Tu hi has anat alguns o no?
No, no he anat mai on jo.
Ah, mira.
La parella.
No, però em sembla que estic bastant descartat.
No t'agradaria anar a fer...
M'encantaria, i tant.
Bones disciplines esportives.
Sí, m'encantaria cobrir un joc, sí. Però crec que els del 24 no són els meus.
No, 28 és Los Angeles?
Los Angeles, no?
Bons aquests. Hosti, aquests sí.
Pots anar treballant ja.
Los Angeles
28, eh?
Boníssim, eh?
Allà, dels del 84 al 28, 44 anys després, eh? Sí.
Parlem del... Serien els tercers, no, Bart, crec?
Sí, van fer l'any...
Sí?
L'any...
Diria...
32? Marcia Los Angeles?
Ara no ho sé, això. Los Angeles,
32, diria, els d'abans de Berlín, no?
Sí.
Els de Hitler, els de Berlín, sí, 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 36. Sí. Però no n'estic segur si van ser el 32.
Ara, de què dimonis estem parlant, eh? Del 32, sí que és veritat. Hòstia, sou molt bons, realment sou molt bons. Sí, és que no, és que no, massa poc us paguem.
Bueno, de fet, París i Los Angeles són els únics, les úniques seus que tindran tres jocs olímpics.
Hockey herba, és un gran esport olímpic.
Sí, home, i tant.
Sí, sí. A veure, Barça Atlètic, avui, déu-n'hi-do, amb la quantitat de jugadors que, vaja, avui acaben contracte, Dami.
Sí, el Barça Atlètic, que es va quedar a les portes de poder jugar la final per l'ascens a segona A, viurà una autèntica revolució la temporada que ve. De moment, 14 baixes que ha anunciat aquesta tarda el club, renovació total, els jugadors que no continuen són Ilias Akomak, sí, nom que crida l'atenció i molt, sí, Sergi Rosanes, Alex Zelaya, Alfa Dionkú, Moja Muklis, Roberto Fernández, Antonio Aranda, Roman Vega, Álvaro Núñez, Luis Micruz, Àlex Carbonell, Arnau Rafús, Fabio Blanco i Víctor Barberà. A banda, tenim el cas Arnau Tenas, ahir explicàvem la seva situació, ara el club sí el vol renovar i el jugador té dubtes. Tornant a Ilias, que va arribar a jugar amb Xavi al primer equip, s'ha acomiadat avui amb un escrit a les seves xarxes socials agraint al club, companys, entrenador, etc. L'any que ve, doncs, equip nou per Rafa Márquez.
Ferran, tu que segueixes, vaja, tots, amb Antoni també, amb Marc, però que segueixes l'actualitat del planter. Algun nom que particularment et bulli una miqueta la sang amb aquestes situacions?
No, la veritat que... Bueno, a part del d'Atenes.
Sí, 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 sí.
No. No, perquè, bueno, el d'Ilias sí que sorprèn, però ja feia molt temps que... O sigui, va sorprendre la decisió de que s'apartés Ilias, o igual que també em va sorprendre que marxés o que marxi Víctor Barberà, però vaja, de la resta eren casos més o menys esperats tots.
Ilias, que va tenir aquell impacte al principi, total, crec que juntament amb Abde, i que després s'ha anat desdibuixant.
Ilias i Stanis Pedrola, no?
Sí, però Ilias em fa l'efecte que va, no sé si per alguns minuts que va tenir, que va tenir un impacte una mica més...
Oh, Ilias fa dos gols. Sí. El dia que arriba Xavi de Qatar, que és un dissabte, aquella tarda se'n va el Johan a veure el derbi contra l'Espanyol.
I Ilias fa un doblet.
I Ilias fa dos gols, i a partir d'aquell dia comença a entrenar amb el primer equip, perquè, a part, el primer equip era un quadre.
Bueno, hi ha aquell partit a Mallorca, que té moltíssimes baixes,
sí,
oi?
Sí, i també juga...
Un gol de Luc de Jong, no?
Sí. Sí.
I acaba debutant Stanis aquell dia.
Sí. És aquell dia, no?
Jo crec que a Ilias li pesa molt una frase que va dir Kluivert quan era el director de la cantera. Va haver una època que Kluivert va ser director de la cantera. Sí. Sí. I va dir que seria el nou Messi. A un xaval que era cadet. I clar, això ja és un...
En què hauria d'estar pensant Kluivert en aquell moment?
No, bueno, que això és una llosa que ja, ostres, amb un jugador de 15 a 16 anys, pues, li costa pair. I després, també, la gestió que es fa d'un jugador que està en dinàmica primer equip, que no renova, però les renovacions... bueno, jo crec que la renovació tampoc, les xifres, les negociacions, qui l'ha de renovar, qui no. Primer Alex Sanko, després ho va agafar Mateu i Jordi, sí, perquè vam veure que cap a sota hi havia coses que no acabaven de quadrar.
Sí.
I tot va ser un... Bueno, un xou.
Un petit desgavell.
Sí. Un desgavell que la família i el germà, que també li porta les coses, i el seu representant, no li van acabar de fer el pes i estaven... Bueno, és que ho tenien fet amb el Leeds. Però el Leeds baixa de categoria...
No segueix Víctor Horta.
I no segueix Víctor Horta i per això ell acaba marxant. A Villarreal, a Carles,
sí, sí,
marxant,
sí, sí, crec. Doncs després hi ha el cas d'Arnau Tenes, que a veure com es solucionarà el cas, cas d'Arnau Tenes. Ahir vam estar parlant, de fet, també vam parlar amb l'Adrià Bernabé. Bon, si voleu fer algun comentari sobre el cas d'Arnau Tenes, perquè veig que és el que més t'ha cridat l'atenció.
No, Madrid, bueno, Madrid, no vaig poder escoltar què va dir.
No.
L'Adrià Bernabé tira pilotes fora.
Sí,
no?
Sí, el pobre que havia de fer, un bon amic d'Arnau Tenes.
Bueno, vaja, i el mateix representant.
Jo crec que el tema d'Atenes és complicat ara mateix, que continuï. Perquè sí? jo crec que no serà senzill, perquè més enllà d'una qüestió econòmica hi ha una qüestió esportiva. I en la qüestió esportiva jo crec que el club ha apostat per Iñaki Peña, i aleshores no sé si acaben tots.
El jugador està bastant tranquil, eh?
Sí. Desconec què passarà, però no és senzill.
El jugador està bastant tranquil i...
Este pinta de ser un tio tranquil, també és veritat.
Sí, és un sonat. És un sonat ben parit, vull dir, no sé com... No sé
un loco bueno, no?
Sí, un loco bueno, vull dir... I a part és un tio que fa molt vestidor. De fet, ara el primer equip se l'estimen moltíssim perquè és el xavalet, el boig, però que sempre super implicat amb tot.
Bueno, i a més, parlant abans de vinculació, no, si hi ha algú que genera vinculació...
Barcelonista
mort. Amb tot el que implica també el barcelonista.
Es va acabar guanyant el vestidor amb... Amb el dia de Carvajal.
No, però jo crec que...
Ja potser ja el tenia guanyat. No. És quan va emergir la seva figura, potser amb l'afició general, sí, però jo crec que... amb Piqué crec que també tenia molt bona... Vaja, amb Piqué crec que també... us en recordeu aquells primers tuits de Piqué, quan... a les beceroles, que apareix per darrere, diu, hosti, aquest sembla el Valdés, el nou Valdés, o no sé què li diu.
Perquè és un... en el bon sentit de la paraula, quan dic sonat, com Valdés. Jo, la primera vegada que vaig descobrir el tennis com persona entre cometes, va ser a la Youth League, que guanya el Barça 2018. Ell era el porter cadet i anava de tercer porter. O sigui, el xou que munta tennis a l'avió, el anar, el tornar... O sigui, era com l'ànima de l'equip, sent el més petit de tots, que tenia 15 anys, o 14, no, 15, 16 anys, però clar, amb nanos de 3 o 4 anys més, no, 2, no, parell, 2 3 no. anys més.
Clar, ell hauria de tenir 14, i els altres haurien de tenir 16, 17, 18, no?
No, i els juvenils. 17, 18, 19.
Ah, 17, 18, 19, correcte.
Clar, el juvenil. I va ser un espectacle, i jo ja sabia que era un molt bon porter, però clar, quan a sobre vaig veure aquella personalitat d'un nano tan petit, bueno, tan, era un nen...
Sí.
Vaig dir, collons, aquest nano, tela.
A veure què acaba passant amb Arnau Tenes. A veure, més enllà del Barça, i de fet són vasos comunicants, perquè estem parlant del Girona, però el Girona avui, Pau Bonastre, què tal? Bona nit.
Bona nit.
A banda d'Oriol Romeu, un dels noms destacats d'aquest dia és Daily Blind. Daily Blind, s'ha de pronunciar així, no? Es diu Daily Blind. No, crec que ningú m'ha acabat de saber respondre com es pronuncia aquest bono. Daily Blind,
sí,
oi?
Sí, sí. No tenim mica l'agut, el tenim de vacances.
M'ha enviat una nota de veu curteta.
Quan?
De 14 minuts.
És curteta, per ser... No l'he pogut escoltar perquè estic aquí. He vist 3:30 i dic, està en baixa forma.
On està?
Està de vacances.
No ho sé, però el seu Instagram...
Alguna story recent. Estava per, últimament per Suïssa, crec.
Últimament,
sí. El seu Instagram és una agència de viatges.
Va estar a Grècia,
sí, sí.
No?
Sí, sí. Van a la final de la Champions, va estar a Istanbul.
Mira, he vist l'última... Ara et diré. L'última story era un lloc que estava escrit en alemany. Però hi havia alguna dièresi, allò, saps? Alguna dièresi, Saarbrücken o un lloc així...
Com Gundogan, no?
Sí, una cosa així. Eh? Però no sé si era Suïssa, Àustria, Alemanya, no he punxat.
Molt bé.
No
has fet clic, eh?
Com t'agrada fer clic i llavors obrir el mapa per veure on és, eh? Per veure on és. A veure on s'ha jugat a prop una Eurocopa.
Des d'aquí una abraçada al Miquel O, que porta uns quants dies de viatge. Res estrany en ell. En fi, un altre que segurament voldria anar a París. En fi, hi ha comentaris sobre la teva postula, fet que t'hagis postulat.
A xarxes?
A xarxes no, per WhatsApp.
El WhatsApp intern.
No, t'has postulat clarament.
Home, i tant.
Per París, si he dit que estic més fora que...
A veure...
Recollint cable ràpid.
Més enllà d'Oriol Romeu, un dels noms destacats. Com deia, més Daily Blind, el Girona. Wilbert de Munic, Pau, ha comunicat l'adeu del central neerlandès després que també s'hagi acabat el seu contracte.
Sí, perquè Blind és cada cop més a prop del Girona i es convertirà, si res no es torça, en el segon fitxatge de l'estiu. Recordem, el primer va ser Gazzaniga, el porter que ha jugat cedit a Montilivi, que acabava contracte amb el Fulham. Blind té 33 anys i ha militat aquest curs al Bayern, tot i que amb molt poca participació. Només ha disputat 5 partits. A Munic hi va arribar l'estiu passat, procedent de l'Ajax, amb qui ha jugat gran part de la seva trajectòria. També va vestir la samarreta del Manchester United durant 4 anys i avui acabava contracte i el Bayern s'ha acomiadat d'ell a les xarxes socials. Ja us hem anat explicant a RAC1 des de fa dies que el Girona ja està molt interessat i ell veu amb bons ulls jugar a Montilivi. De fet, fa unes setmanes el jugador va ser a Girona i va visitar les instal·lacions del club. Això en el capítol d'entrades. En el de sortides, avui el Girona ha fet oficial una cosa que ja sabíem, la venda de Ramon Terrats al Villarreal per 2,7 milions d'euros. I finalment també en clau gironina, avui acaba de contractar Borja García. El futbolista madrileny té una proposta del club per renovar, més aviat a la baixa. Que quedi lliure a la mitjanit ara no vol dir que no pugui continuar vestint la samarreta blanca i vermella, tot i que ara sí s'haurà de negociar amb el jugador en condició de jugador lliure.
No, evidentment, malgrat l'edat que té i que és un jugador que segurament, vaja, no, segur, el seu prime, ara diuen això els joves, el seu prime ja ha passat.
Joves!
No ho dius tu això, de jove?
Sí, ho dic.
Blind, ja m'estic embolicant. Un jugador que, evidentment, hosti, pot il·lusionar, evidentment, a la comunitat gironina, no?
Pel nom, sí. Jo, mira, ja no ho anava a dir, però des de que va venir Stuani amb 33 anys, vaig dir aquest tio aquí a firmar 3 anys a retirar-se a la Costa Brava, amb Blin, quan ho he vist així d'entrada, m'ha semblat, dic, aquest tio ve aquí a retirar-se a la Costa Brava amb 33 anys.
Però no ho diràs per si.
No, però, bueno, clar, repasses la trajectòria, tot i que aquest últim any no hagi tingut molt protagonisme al Bayern de Múnich, doncs, bueno...
Qui el porta, Blind?
No sé.
Aquí ja no entrem en això, aquí no entrem en això.
Qui el porta? Sec? Ah, Pere Guardiola. Ah, vale, bueno. Llavors, clar,
home, si és un win-win, perfecte.
Clar, tot fa festa. És molt més fàcil.
Sí, tant. Llevat de qüestions representants, que us agrada molt a vosaltres.
No, però que pots entendre moltes coses.
I tant, si pots entendre. Bueno, coi, al final la nostra feina és explicar que la gent entengui més coses de les que a vegades no les entenem ni nosaltres, però bueno, si podem intentar, millor.
És que, per exemple, amb el cas d'un tití, que sigui un tití l'únic jugador que s'ha estat capaç de rescindir abans del 30 de juny
no és casualitat
perquè clar, amb el seu agent justament és Arturo Canales, que és el mateix agent que l'entrenador i que té bona relació amb la direcció esportiva del Barça, etcètera.
I que quantíssimes vegades Casdilaix, els representants
el de Piqué,
han tingut molta afectació en els casos esportius. Sobre Blin i el Girona, Marc.
En una òptica més esportiva, independentment del representant que pugui tenir, quan al jugador li arriba una proposta així, jo crec que el que està clar és que un jugador així, gràcies a la gran temporada que ha fet el Girona, doncs aixeca la sella com una proposta interessant. I el Ferran parlava d'Estuani, però jo crec que Oriol Romeu, de qui parlàvem abans, l'any passat fa una aposta gairebé a cegues pel Girona, per un Girona primera divisió sense recent ascendit, i després de la temporada que has fet, de la manera... de l'estil de joc, Blin diu, clar, estic en el final de la meva carrera, vaig a un club on m'ho passaré bé jugant a futbol, faré, segurament sap que s'entrena de manera... ell sap que ve aquí, a part de siguin els anys de finals de la seva carrera, rendirà més o rendirà menys, ja estic segur que amb la intenció de rendir al màxim, però sobretot amb la intenció de disfrutar en un club on pots veure que tu es ve jugant a futbol, òbviament estàs a una bona ciutat i amb un bon clima, i és com ja la conseqüència de la bona temporada que ha fet el Girona, i és la primera bona conseqüència. La mala notícia, que ja s'ha anat parlant, però que també hem passat per sobre, és la de Ramon Terrat,
sí,
que és una molt mala conseqüència, jo crec que es podria haver gestionat molt millor per part gironina, però en canvi Blin és el primer bona conseqüència després d'una gran temporada.
És el que recull el Girona, no? També,
exacte.
Respecte al fet de mostrar-se així en el futbol europeu, aquest bon totalment joc, i el fet de que hi hagi jugadors com Blin que vulguin venir.
No, i que és un club estable. De Pere Guardiola, vull dir, no ho dèiem com una crítica en aquest
no,
cas.
No, perquè
el Girona sabem que es beneficia de que un dels seus propietaris és representant o treballa en una gran empresa holandesa de representació, i després que el Girona es beneficia d'un gran grup, com és el grup City, que cada any té algun jugador cedit, o... Saps? Vull dir, no, això és una cosa que és un nou futbol.
Sí, I que els jugadors, jo crec que en aquest cas de l'Ei Blind, el que veuen és un club estable, un club on es pot treballar amb tranquil·litat, un club que està consolidat, un club que econòmicament està sota un paraigües important, un club que fa les coses amb sentit, un entrenador modern.
Un projecte sòlid.
Un projecte sòlid i atractiu, i un director esportiu que també té bon ull. Per tant, ara qualsevol jugador sap que quan va a Girona té un 6 o un 7 garantit, que no serà cap drama com abans, que t'anaves a algun club a Suïssa i apareixia un boig propietari amb una pistola o coses d'aquestes.
Sí. I això és gràcies a la bona feina, evidentment, que s'ha fet durant tota la temporada. Vaja, les últimes temporades. 8 i la mitjanit, fem una pausa i tornem més tard, que el t'ho diràs.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Preocupat pel teu aire condicionat? Aquest estiu, fes-li un gol a la teva factura energètica amb l'aire condicionat de Mitsubishi Electric. L'aire condicionat més eficient. I gaudeix sense ensurts a final de mes.
Mitsubishi Electric és el teu aire. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
8.372 08372.
Sèrie
28028.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
6 minuts i la mitjanit. A veure, farem una aturada un moment a la tertúlia i als temes d'actualitat del dia. Vaja, això que comentarem també és actualitat, perquè ara mateix estem veient, i de fet estem aquí a l'estudi de RAC1 veient-ho tots plegats, els últims 6 minuts d'emissió de Barça Televisió, que, insistim, des del 99 que emet ininterrompudament i d'aquí 5 minuts anirà negre. Un comentari, abans de, perquè m'agradaria viure-ho plegats, un comentari d'algú que hi ha passat com el Marc.
Sí, no, i és la primera casa periodística que em va acollir. Avui he parlat amb el Llorenç Tarrés, que sí, és el presentador de l'últim programa que s'ha fet avui a Barça TV, a les 8, i em deia, ostres, ha sigut el programa més difícil de la meva vida, perquè, clar, al final ha hagut d'acomiadar el programa de tota la temporada i a més és que és molt complicat també la vinculació fins i tot emocional a nivell periodístic quan tu estàs treballant en un club on la gent que treballa allà a més és
digues,
és Barça TV, que estem veient
ara. Sí, estem veient ara unes imatges,
Barça TV, fa unes imatges
de la redacció. A veure, podem punxar Barça TV al Ferrus?
Vale, ok. ¿Quieren imágenes de Barça TV histórica? Para allá.
¿En serio? ¿A estas horas?
Sí.
Ara són imatges com de dins de la redacció, és el que estem veient, ho sentim.
Que bo.
Necesito ayuda. ¿Que algú tenia per aquest telèfon?
El càmera Uri, que va amb el primer equip.
Ara veiem el Mario Robert. Sí.
És real? És live?
Sí, sembla, no?
Ah, doncs clar. Realment pot ser que sigui en directe ara mateix això, o potser és alguna imatge gravada. Estem veient ara mateix imatges de dins de la redacció de Barça TV.
No, mira, aquí vaig posar 30/6/23, deuen ser imatges del dia d'avui.
Has tornat a posar molts papers al meu lloc.
Perdona?
Amb la Carla García també.
Marc Brau.
El Marc Brau. Passadissos de les instal·lacions de Barça TV. Falten 4 minuts, tot just, perquè acabin. Són unes imatges en blanc i negre.
Imatges de comiat, eh?
Sí. Cierre de Barça TV. Y nos ha caído a nosotras.
No,
tía.
Sí.
¿Qué hacemos? ChatGPT.
ChatGPT, fan una conversa entre dos treballadores.
És alguna cosa preparada,
sí,
no?
Sí. Estan fent una mena d'imatge preparat i mira, ara...
1999,
ara sí, ara arriba un resum del que és Barça TV i ara de seguida n'escoltarem el final.
Chapo.
Sí. Ara Xavi Hernández.
Entre els culers d'arreu i el club. Un espai on compartir i explicar el que passa.
El Marc Guillén, el nostre Marc Guillén també.
Que sempre ha estat la nostra.
Gispi, càmera mític de Barça TV.
Hem vist créixer les grans figures. Aquelles primeres imatges d'un Messi.
Mesa, càmera que va gravar Messi durant molts anys.
Ara hi ha moltíssimes imatges de Leo Messi i d'altres jugadors, evidentment, amb tots els recorreguts.
Tot aquest material audiovisual no es perdrà, no?
Esperem que no, evidentment, perquè és molt i molt important. Sí.
Hem il·lusionat el culer amb nous fitxatges.
Henry Ronaldinho, la falta de Koeman, Botifarrada, també les seccions, ara imatges del Palau Blaugrana, dels Dracs, de Futbol Sala, el Cesc, el company de bàsquet també dels últims anys, el Llorenç Tarrés, l'Edgar Fornós,
el Robert.
Amb passió hem viscut les grans nits, aquelles que formen part de la història d'aquest club i de la nostra com a canal i com a treballadors. Aquestes eren les nits que esperàvem tota la temporada. Nits on sentíem l'orgull de poder ensenyar copes
Xus cap al
cel. Sí, anava a dir la veu mítica de Xus.
Llàgrimes.
Tant de Xus.
I imatges del Barça aixecant títols i títols com hem vist durant molts anys en aquesta televisió. Insistim, el 1999, un any abans que arrenqués, de fet, que s'estrenés a RAC1, aquesta casa arrencava les emissions de Barcelona Televisió i ara s'acabarà. És el llegat d'en Tim i també el nostre.
A tots els espectadors que han compartit tots aquests moments amb nosaltres, tots aquells que han donat sentit a la nostra existència, gràcies de tot cor. Podem dir amb orgull que Barça TV ha estat més que una televisió.
Doncs senyors, senyores, això és tot. Amb aquest vídeo ens acomiadem. De veritat ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos en aquests 24 anys. Espereu que guardeu un gran record, clar que sí, de Barça TV.
Gràcies i fins aviat.
Vinga, vamos.
Imatges de realització.
Top! Estem fora, merci.
Barça TV a negros en 3, 2, 1...
Bueno, però ja estaria.
Imatges de treballadors marxant de la realització i fins i tot de treballadors marxant dels estudis de Barça Televisió. 45 segons i la mitjanit d'aquest 30 de juny del 2023, que és l'últim dia.
Remou, eh?
Sí, sí.
No hi ha manera d'explicar millor al final per entendre la professionalitat dels treballadors que hi ha allà. Mm.
Ara sí, imatges de la redacció buida.
Buida.
Ara sí. En imatges en blanc i negre és el que ens estan oferint, imatges de trípodes, de càmeres, d'una televisió que ha durat 24 anys i que avui, 30 de juny del 2023, va a negre, acaba la seva emissió i amb aquesta música acomiada Barça TV la seva existència.